Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio. Lisset Pedrosa, bon dia i bona hora.
Bon dia, Roger.
Aquesta hora al Suplement, l'ofici d'educar.
L'ofici d'educar ple de continguts, com sempre, ens hi posem.
L'ofici d'educar a Catalunya Ràdio.
Fa un any i tres mesos que la por i la incertesa es va instal·lar a les nostres vides. No solament a les vides dels adults, sinó també a la dels nens. I els nens han patit molt tota aquesta situació tan distòpica. Van deixar d'anar a l'escola, van deixar de veure els seus companys, els seus avis, van deixar de tindre relació amb les seues famílies. Tot això d'aquí afecta a nivell psicològic a la llarga i també a la curta. Quan van començar a anar a l'escola, que si la mascareta, els grups bombolla, res va tornar a ser igual que abans. Va haver un nen que de 10 anys que quan va sortir de casa seva per primera vegada i va veure els carrers buits va dir la vida no tornarà a ser mai com abans. O nens que no volen sortir de casa perquè tenen por a contagiar els avis, a contagiar-se. D'alguna manera tenim que transformar aquesta por en esperança, ja que si no aquesta por es converteix en malaltia. El sistema immunològic baixa i és molt més fàcil que tots ens posem malalts.
Benvingudes a l'ofici d'educar. Hem sentit la reflexió de la pediatra Gemma Baulies al voltant de la salut física i emocional. La quarta onada, mentre avança el control de la pandèmia, és la de la salut mental. S'han desbordat els efectes sobre la salut mental dels joves. S'ha duplicat el nombre de casos d'autolesions i intents de suïcidi i han aflorat les mancances del sistema. El govern ha reconegut que han estat insuficients els recursos dedicats a la salut mental infantil i juvenil i que l'abordatge ha estat massa hospitalari i ha faltat atenció als domicilis i treball amb la família, l'institut o l'entorn del jove. De la salut mental infantil i juvenil en parlem amb
Lara Terrades, psicòloga i mestra. Milos Salgueda, psicòloga clínica i psicoterapeuta. Anna Carpena, mestra especialista en educació emocional. Joaquim Puntí, psicòleg clínic, coordinador de l'Hospital de Via de Salut Mental d'Adolescents de l'Hospital Parc Taulí. I acabarem amb el Jaume Centelles i el concurs dels llibres per somiar.
L'ofici d'educar amb Elisabet Pedrosa.
L'epidèmia de la Covid ha empitjorat la salut mental d'infants i adolescents. Marta Ricard.
Avui a l'ofici d'educar fem balanç d'aquesta salut mental infantil i juvenil. Benvingudes Lara, Milos, Anna i benvingut Joaquim a l'ofici d'educar. Començarem per tu, Joaquim Puntí, psicòleg clínic. Explica el Joaquim Puntí que quan va començar l'estat d'alarma temien un pic de casos, però no va ser així. Va caure en picat les temptatives de suïcidi i les urgències infantils. Joves i infants estaven a casa amb les pantalles, xatejant amb els amics i van pensar que potser tenien una vida més plàcida, similar a la de l'estiu. Però la tardor va començar a arribar una allau de casos. Trastorns de conducta alimentària i temptatives de suïcidi que en les anys han augmentat, atenció, un 195%. Per què? Ens fem una idea. Si agafem el mes d'abril, a tot Catalunya, 5 noies van fer intents de suïcidi l'abril del 2020, en ple confinament. L'any anterior, el 2019, havien estat 40, la mitjana habitual. I el 2021 hi ha hagut 80 temptatives de suïcidi. Joaquim Puntí, benvingut. Com s'explica aquesta evolució que ens vas comentar, que s'ha anat produint en tots els moments de la pandèmia?
Bon dia. Doncs, intentar explicar aquesta evolució, s'ha de tenir en compte doncs, els diferents moments que hi ha hagut al llarg de la pandèmia. No? Vam tenir una primera onada, i això coincidirà doncs, amb el confinament, en què ens van tancar tots a casa, i el fet de no poder sortir, doncs, això, com comentaves, inicialment semblava que tenia un efecte doncs, fins i tot, diríem, positiu, aparentment. No? Van disminuir les urgències, van disminuir les visites mèdiques, però també és veritat que van començar a aparèixer altres coses. Per exemple, doncs, una part dels adolescents, especialment les noies, doncs, molts cops el que van veure és, home, ara no tenim cap activitat física possible, no podem sortir ni a passejar ni a caminar, estem tancats a casa, tenim una vida molt més sedentària. I a partir d'aquí doncs, també havien d'emplenar el temps d'alguna manera. I moltes famílies explicaven doncs, que una forma d'omplir el temps també era doncs, cuinant, fent pastissos, i per tant hi havia com una doble combinació. No puc fer exercici, per altra part doncs, estic menjant coses, potser amb unes quantitats que no són les habituals i excessives. I pensem que això ens va poder explicar en part per què van començar a haver-hi trastorns de la conducta alimentària. Evidentment, els trastorns de la conducta alimentària tenen una causa multifactorial, però sabem que hi ha uns precipitants. I pensem que en noies vulnerables, especialment, doncs el no poder fer activitat física, el fet d'haver de seguir doncs, un règim alimentari que segurament no era exactament el mateix que seguien abans, doncs va poder propiciar que comencessin a fer conductes de control del pes. I, de fet, moltes noies explicaven que s'havien baixat doncs, tutorials d'activitat física i que intentaven doncs, controlar el seu pes, no? I controlar la seva alimentació en la mesura que podien, i a partir d'aquí es va començar a produir una pèrdua de pes que no ha arribat al sistema sanitari segurament fins molts mesos després. Això explicaria per què al principi no ho veien i a partir d'octubre-novembre del 2020 ens van començar a arribar un increment de casos doncs, d'anorèxia nerviosa, per exemple, en el cas de noies. Aquí tenim increments que en funció del dispositiu de salut van entre el 20 i el 50%, o sigui, realment se'ns ha incrementat. També teníem casos amb problemes més relacionats amb el trastorn obsessiu-compulsiu, no? El famós TOC, que segurament tothom coneix, i que, com ja podem imaginar, els nois adolescents doncs, que tenien ja prèviament un TOC relacionat amb la neteja, no? Que havien de fer rituals de neteja perquè tenen idees de contaminació, doncs quan va arribar tots uns missatges per part de les autoritats sanitàries destinats doncs, a bueno, intentar guarir-nos, no? De que el virus no ens atrapés, doncs això va incrementar molts cops conductes doncs, més malaltisses en aquests nois i, per tant, el que hem també vist és un empitjorament de quadres de TOC en nois que ja en tenien. I en alguns casos, el debut d'algun cas de TOC en nois que segurament eren vulnerables. També hem vist nois amb ansietat, que han perdut familiars propers i que no han pogut fer un dol doncs, com seria esperable. Penseu que això ha estat una situació també doncs, amb la que no ens haguéssim pogut imaginar mai, no? Haver d'acomiadar-te del familiar sense haver-lo vist, no? I això, doncs, com podem imaginar, doncs, en moments doncs, vulnerables, com és la infància i l'adolescència, en alguns d'aquests nens, doncs, això també ha tingut un impacte. També per la incertesa, eh? Molts cops doncs, intentar que un nen entengui que és una pandèmia no és fàcil i molts cops doncs, la percepció de gravetat que tenen en nois doncs, ansiosos doncs, encara fa que tinguin la sensació de que no hi ha una sortida possible al problema. I després, com tu comentaves, i aquest és un altre tema que en podem parlar, les temptatives de suïcidi, que aquest també ha estat un altre dels increments que hem vist.
Què hi pot haver al darrere d'aquestes temptatives?
És veritat que aquí ens hem de plantejar una hipòtesi, perquè tots els professionals de salut mental que estem treballant a la xarxa pública, jo diria que tots que treballem amb adolescents, hem detectat aquest increment. És a dir, no estem parlant d'una regió sanitària, estem parlant de que globalment s'ha produït aquest increment. Llavors, quan ens plantegem una hipòtesi, pensem el següent, no? Perquè tu explicaves molt bé que el 2020, curiosament, en ple primera onada, doncs van disminuir les temptatives de suïcidi en adolescents. En tenien menys. I, curiosament, era un moment en què ens tancaven a casa, no? Però també és veritat que si pensem en l'adolescent, a diferència de l'adult, és un noi que és molt més sensible al que serien el que nosaltres anomenem els estressors ambientals, no? Les variables que molts cops no tenen tant a veure amb tenir malaltia mental o no. A vegades fem l'error de pensar que el suïcidi en adolescents, no?, només és possible si hi ha una malaltia mental. És veritat que la malaltia mental és un factor de risc molt clar pel suïcidi, però també és veritat que hi ha molts adolescents que fan tentatives sense aquesta malaltia mental. Què ens va passar a la primera onada? Doncs que teníem adolescents tancats a casa en un moment, entre cometes, idíl·lic, en molts moments doncs, per poder fer activitats gratificants, xatejar, jocs online, xarxes socials... No hi havia cap estressor. L'estressor escolar, momentàniament, a la primera onada, es van parar a les escoles. Per tant, aquí havien tret una càrrega acadèmica, que sabem que pels adolescents l'escola és un estressor important en la majoria d'ells, tant per l'aspecte acadèmic com per l'aspecte de relacions interpersonals que s'hi donen, i això es va aturar. Llavors, per tant, va ser un moment plàcid. Què ens ha passat? Que al setembre-octubre s'obren les escoles, però tot el que té a veure amb el lleure, amb les relacions socials, amb el poder quedar, sortir, fer activitats extraescolars, activitats que són més gratificants, vàlvules d'escapament, evidentment, no les teníem. Llavors, això sembla que el que ens explicaria una mica és que es va incrementar l'estrès normal, l'escola, però, per altra part, no vam tenir aquestes vàlvules d'escapament que ens dona doncs, el poder tenir activitat social o lleure. No? Tenir menys soci té un impacte en la salut mental dels joves i dels adolescents. Els adolescents, com deia, són molt vulnerables al que passa en l'ambient, al que passa en l'entorn.
Joaquim, propostes per millorar la situació que tenim en aquests moments?
Clar, les propostes és, per una part, hem après d'aquesta situació, no? Sabem que els estressors ambientals són importantíssims. Llavors, hem de pensar amb una prevenció, jo diria, més universal. No hem de pensar en la prevenció doncs, que podem fer doncs, des de salut mental només, no? Llavors, propostes. Una que és molt important. Doncs, home, hem de treballar tot allò que sabem que els adolescents molts cops veiem que tenen dificultats. Per exemple, els hem d'ensenyar a gestionar l'estrès. Això és una proposta molt concreta, no? Hem d'aprendre a gestionar l'estrès. L'estrès es pot aprendre a gestionar. L'estrès no podem eliminar-lo de les nostres vides. Però si en fem una gestió més adaptativa, doncs tindrem la percepció de que aquell estressor és més abordable. Això és una cosa que podem ensenyar. Hem d'ensenyar també a conductes alternatives al malestar. Els adolescents, molts cops, quan se senten malament, es plantegen la conducta suïcida com una opció. Hem d'ensenyar que hi ha altres conductes adaptatives que són una opció millor que, evidentment, la conducta suïcida, que no et posa en risc, que t'ajudarà potser a aconseguir benestar. També hem de treballar la solució de problemes, no? A vegades, doncs, la persona que fa una tentativa de suïcidi és perquè pensa que davant d'aquella situació no hi ha cap alternativa possible i la solució de problemes es pot ensenyar, es pot entrenar. Aquesta és la virtut, que això es pot ensenyar. I després també doncs, hem de tenir en compte les habilitats socials. Sabem que tenir una bona xarxa de suport social, tenir doncs, unes bones habilitats socials, és un factor protector cap a aquestes conductes. Llavors, segurament hem d'anar més cap a una prevenció, jo diria, molt transversal, que sigui vàlida per qualsevol adolescent, per qualsevol nen, que no només hem de pensar en aquest perfil que estem ara explicant, sinó que sigui vàlida per tothom, i que es pugui fer des de llocs, a mi sempre m'agrada dir, on tenim la seguretat, en principi, de que tots els nens hi són. I quin és el lloc on, en principi, tots els nens i adolescents sabem qui són, en principi, fins als 16 anys? L'escola, no? Aquí tindríem, doncs, una mica una variable molt important, que és tot allò que es pot fer des de la prevenció universal, en aquest cas, des del món educatiu, pensem que és molt important, no?, poder ensenyar aquestes coses. Els clínics intervenint quan hi ha el problema aparegut. Més enllà d'això, el treball en xarxa és bàsic. No podem pensar que l'adolescent és un noi doncs, que té parcel·les, no? I hi ha una parcel·la que és salut, i hi ha una parcel·la que és educació, i hi ha una parcel·la que és serveis socials. Hem de treballar tots en xarxa, és a dir, el que per mi és un pacient, pel professor és un alumne, però per un pare, les famílies també aquí són bàsiques. Les hem d'empoderar, hem d'ensenyar també com les famílies poden ajudar els seus fills, però això ho hem d'ensenyar, perquè potser un no té l'habilitat si no se l'ensenya. Llavors, hem de treballar tots pensant que tenim doncs, un adolescent o un nen que en cada àrea tindrà una funció diferent, l'alumne a l'escola, el meu pacient a salut mental, el fill com a pare, però hem de treballar, doncs jo penso que des d'aquests nuclis que comentava. Jo crec que això és bàsic,
diu
poder
doncs,
tenir una prevenció que realment ens millori la salut global de la població infantojuvenil.
Diu el Joaquim Puntí que no hem de psiquiatritzar ni psicologitzar tota la població jove, cal intervenir només quan toca, perquè si no tot ha de passar per tècnics i cal empoderar, com deies, les famílies i els nois i noies. Moltíssimes gràcies, Joaquim Puntí, i una forta abraçada.
Molt bé, gràcies a vosaltres, igualment.
El que més m'ha agradat de la pandèmia és que ens ha tingut molt temps confinats i no hem pogut passar gaire temps amb els amics.
Hem vist nens que no han pogut tornar a l'escola perquè no se'n veien capaços. Montse Dols.
Hem sentit el Joaquim Puntí i ara parlem amb la Lara Terrades, mestra i psicòloga, que com tota la gent que treballa amb infants i adolescents, ara mateix té llistes d'espera. Explica la Lara que pel que fa a la petita infància, de 0 a 6 s'ha vist com l'efecte de quedar-se a casa i tenir els pares disponibles, una necessitat primordial a aquestes edats, els ha afavorit. Tot i que passat el temps, els infants tenen més dificultats de regulació emocional que altres anys, perquè per molt que hagin estat acompanyats hi ha hagut una situació molt estressant pels adults i ells en són el mirall. De fet, es diu normal dels infants que s'adapten molt bé, però potser, diu la Lara, s'estan dissociant i insensibilitzant per poder aguantar el que passa. I llavors pot semblar que no els passa res, però correm el risc que es converteixin en infants debilitats amb la por interioritzada i molt manipulables. Lara, benvinguda. Símptomes concrets amb els que us esteu trobant, Lara.
Hola, bon dia. Moltes gràcies, Elisabet. Doncs els símptomes que nosaltres ens estem trobant en general, tant a l'equip on jo treballo com a equips afins, amb petita infància, són, bueno, ja ho ha dit abans en Joaquim una mica, molt de trastorn obsessiu compulsiu, o sigui, molta por al tema de la neteja, on està el virus, no? No puc tocar això, si toco això m'embruto. O sigui, el que hi ha darrere d'uns trastorns obsessiu compulsius ens parla d'una sensació de no seguretat. Llavors, en la ment d'un infant, tot l'imaginari que es pot crear al voltant de la pandèmia pot ser perillós si no s'acompanya bé, perquè poden entrar en aquest lloc com que el món és un lloc hostil, o sigui que jo no estic segura allà on estic i per tant tota l'estona he d'estar fent rituals, he d'estar fent coses per cuidar-me, no? Val a dir que també aquests perfils, no?, que ens hem trobat moltíssim amb el tema de la neteja, no només obsessions sinó també preocupacions, també ho hem vist en infants en què ja tenien alguns aspectes que els feien ser més vulnerables. O sigui, que jo penso que no és com la gran majoria de la població, però, bueno, infants que ja estaven més debilitats pel que sigui.
Parlàvem...
també...
Digues.
Ah, sí, et volia dir que no només a nivell de diagnòstic, sinó de comportaments del dia a dia. Per exemple, jo m'he trobat amb infants amb por a anar a dormir, amb por a sortir de casa... Bueno, o sigui que el que es veuen les xifres són els diagnòstics, però jo crec que hi ha un gruix també molt important, que és el dia a dia, no? Que no cal tenir un diagnòstic.
Parlàvem amb el Joaquim Puntí dels intents de suïcidi. Amb tu recordo que vàrem parlar en una conversa prèvia de les autolesions. Em deies, em faig mal físic perquè no puc sostenir el dolor emocional que tinc, perquè el dolor físic és més suportable i poso l'atenció i així em sento viva. Què hi pot haver al darrere de les autolesions, Lara?
Sí, també moltes companyes hem coincidit, no?, en trobar-nos adolescents, sobretot noies, que també coincideixo amb el que deia en Joaquim, que venien a consulta amb conductes autolesives. El que pot haver-hi a darrere és molta ràbia, molta impotència i també manca de recursos i soledat. O sigui, jo estic patint una situació molt difícil com a adolescent i no trobo una altra sortida que fer-me mal a mi, perquè aquest mal que estic abocant cap a mi mateixa, en realitat, aquesta agressivitat, no?, perquè és una autoagressió, el que m'agradaria és poder-la abocar a una altra persona a fora, però no puc, o a la situació, o a com m'estan tractant en totes aquestes dificultats que estic tenint. Llavors, com que no puc abocar, expressar, elaborar, sobretot cap a fora, el que faig és m'agradeixo a mi. I clar, jo penso que aquesta situació per la població adolescent ha sigut com molt radical, en el sentit de que l'adolescència és l'etapa per excel·lència on anem cap a fora, on els nostres impulsos vitals estan totalment desplegats per conèixer el món, per relacionar-nos, per moure'ns en llibertat, per explorar. I clar, la situació de restricció, diguéssim que ha atemptat directament contra totes aquestes necessitats tan bàsiques de la població adolescent, no? Llavors, una autolesió ens parla d'un dolor molt, molt profund que no està sent acompanyat.
Dius, Lara, que hem de donar eines als infants i joves perquè siguin capaços d'encarar futures crisis. La pregunta que ens podem fer és si aquesta situació, a mesura que la pandèmia es vagi controlant, es normalitzarà tota sola i, en tot cas, com els podem acompanyar i ajudar perquè aquests processos es vagin normalitzant, tancant, guarint, d'alguna manera.
Mm-hmm. Doncs una part molt important, jo crec que seria la primera, és validar tot això. És a dir, si un infant, un jove, presenta un malestar, estar al seu costat, veure què li passa, què necessita, no amb una actitud ni sobreprotectora ni hiperpreocupada, perquè així no les ajudem, però amb una actitud d'escolta, no? Perquè pensem que han passat una situació, com totes les persones, no? Però infància i adolescència són especialment vulnerables, han passat una situació de molta dificultat on les persones adultes estaven molt nervioses, no? Llavors, ara que tot s'està relaxant, que poden anar com sortint el trauma que això ha generat, el que necessiten aquesta població és que estiguem allà. Però estar allà vol dir, per exemple, doncs quan estiguem a casa, deixar el mòbil i estar atentes, a les vacances poder jugar, poder compartir, poder tenir espais amb natura... O sigui, d'alguna manera compensar tot aquest dolor que es pot haver ocasionat amb la presència, amb el plaer, no? Perquè això també ho deia en Joaquim. O sigui, es va arribar a un punt on se n'anaven, els infants i els joves anaven de casa a l'escola, no? Com nosaltres que anàvem de la feina a casa, com si només fóssim autòmates. I clar, la persona humana i com més infants, encara més, necessitem el joc, el plaer, l'exploració. Llavors, poder-ho compensar d'aquesta manera. També, amb una reeducació d'hàbits. Jo penso que aquesta situació ens ha enfocat, ha tret a la llum alguna cosa que ja estava passant, que és la necessitat de prevenció, no? Que és una paraula molt important, que en la nostra cultura està molt oblidada. O sigui, poder tenir hàbits diaris on tinguem en compte les necessitats dels infants. Per exemple, el joc lliure n'és una. La socialització amb els iguals n'és una altra. A part de totes les obligacions i el que demani l'escola o el que s'esperi, no? d'aquest tipus de població en la nostra societat. O sigui, què necessiten a nivell profund de necessitats? I jo crec que nosaltres, com a persones adultes, hauríem de conèixer aquestes necessitats. I aquí és on comença la verdadera prevenció.
De fet, tu proposes 6 antídots amb la R. Una era aquesta reeducació d'hàbits i d'altra, recuperació de l'espontaneïtat, responsabilitat davant de la por i la paranoia, relaxació, reduir el consum de notícies, replantejar-nos què és la seguretat, què és allò més essencial en aquesta pauta teva de les R's.
Bueno, totes juntes, perquè també és algo multifactorial, o sigui, poder tenir en compte el que he dit, no?, de la reeducació d'hàbits que té a veure amb la prevenció, el poder recuperar l'espontaneïtat, o sigui, que quan ens relacionem no estiguem amb aquesta tensió, amb aquesta por. Mira, ara tornar-nos a repassar la que em ve així com més clara és la responsabilitat per sobre de la por i la paranoia. O sigui, jo crec que hi ha una manera en què s'ha gestionat tot això que ens ha infantilitzat molt a les persones adultes, llavors imagina't els infants i els adolescents, amb tant en quant hem viscut i vivim amb por tota aquesta situació, que hi ha una part adaptativa, i després hi ha una altra part en què no és real, perquè nosaltres podem prendre responsabilitat i podem fer coses. Podem prendre mesures per cuidar-nos, per tenir un sistema immunològic lo suficientment preparat perquè no absorbeixi el virus si el tens a prop. Això vol dir cuidar l'alimentació, tornem la prevenció, les necessitats evolutives, el plaer, poder sortir a la natura. O sigui, de quina manera podem ser persones actives en cuidar-nos davant d'aquesta situació i no ser com titelles que estem espantades. Imagina't un infant, no?, que té la imaginació totalment disparada i no sap què ha de fer el virus, no es veu. Llavors, és molt fàcil entrar en un lloc de paranoia. En canvi, si tu et sents amb el poder de, bueno, mira, si jo bec un litre d'aigua al dia, per exemple, això li va bé al meu cos, i si menjo fruita i verdura també, i si veig els meus amics amb aquestes mesures també, o sigui, de quina manera ens podem cuidar i no viure com si no poguéssim fer res davant de tot això, no? Que jo penso que això afecta les altres R's, que és la relaxació, perquè un sistema nerviós que no estigui relaxat, que estigui amb alerta, i sobretot en infants, això és molt important, el que fa és tancar-nos a la vida i d'alguna manera com reduir la possibilitat de la confiança bàsica i, per tant, de l'expansió. I si pensem en un infant, és un ésser totalment en expansió. Llavors, si un infant no està relaxat i no està obert a la vida, no podrà créixer amb les seves potencialitats, no? Després també dèiem el reduir el consum de notícies, també poder vigilar quin tipus de notícies rebo, amb quins missatges, perquè segons com poden ser molt alarmistes, no? I per acabar, no?, el replantejar-nos què és la seguretat. Doncs ja ho hem dit moltes vegades, la seguretat s'ha plantejat des d'un lloc mèdic, sanitari, i s'ha deixat de banda la seguretat psicològica i emocional, que és l'origen de totes les malalties, segons el punt de vista psicosomàtic. Llavors, poder pensar en el ser humà des d'un punt de vista holístic i no només físic.
I la Lara acaba amb una pregunta. L'Estat s'hauria de responsabilitzar de la gestió política que ha pogut promoure un malestar psicològic? Avui, a l'Ofici d'Educar, fem balanç de la salut mental, infantil i juvenil.
El que més m'ha agradat de la pandèmia és que he passat molt temps amb la meva família i he millorat el català.
El benestar mental, tant de joves com d'adults, s'hauria de considerar una prioritat a l'agenda sanitària. Andrea García.
Hem parlat amb el Joaquim Puntí, amb la Lara Terrades i ara parlem amb l'Anna Carpena, mestra, especialista en educació emocional i autora del llibre L'educació de l'empatia és possible, diu l'Anna Carpena, que s'ha de dir en veu alta que falten mitjans per atendre i donar resposta a la situació de salut mental, que és preocupant, no donen a l'abast els serveis de salut, donen cita al cap de 2 mesos i que empitjoraran els propers mesos, com alerten les autoritats sanitàries, i que segueix sent també insuficient l'espai i el valor de l'educació emocional a l'escola. Dius, Anna, que quan es diu una necessitat es dona per fet que s'atén, però no s'està fent i s'ha de posar fil a l'agulla. Anna Carpena, benvinguda. Què és urgent des del teu punt de vista en aquests moments per afrontar aquest col·lapse del sistema de salut mental?
Hola. Doncs mira, el que jo considero urgent, prioritari, és incorporar personal qualificat per atendre i acompanyar les criatures i els joves. I això fer-ho amb caràcter urgent, perquè de moment sembla que aquesta urgència no es vegi. És a dir, sí que s'està havent-hi una planificació d'incorporar personal, però s'està fent la planificació a llarg termini, no a curt termini, que el que requeriria és ja començar a incorporar persones que permetin la possibilitat de fer diagnòstics ràpids i seguiments que siguin reals, uns seguiments que siguin reals perquè puguin incloure tots els sistemes, el CAP, el servei educatiu, els serveis socials, evidentment la família, i altres serveis arrelats al barri, si és que poden ajudar els joves, com poden ser, i les criatures, com poden ser casals, centres esportius. Però aquesta coordinació, aquest fer possible que hi hagi el diagnòstic, el seguiment, i no intervenir quan la cosa és tan greu que ja el que es fa és anar cap a l'hospitalització, això significa, evidentment, pressupost. Pressupost que els que hi entenen una mica diuen que com a mínim s'hauria de triplicar el que s'està fent servir ara. Que la precarietat amb servei psicològic a la xarxa pública ja és històrica i és de portem molts anys que falten psicòlegs per atendre bé a la població i ara doncs encara més, no?
Dius, Anna, que som sers socials i que la falta de l'altre ens emmalalteix, aïllament, tancar-se i dolor molt dur, sobretot pels adolescents. Hi ha dos temes que tu poses al focus, que és d'una banda les pantalles i de l'altra parlàvem en una conversa prèvia sobre les autolesions i aquesta moda de les autolesions. Parla'ns una mica dels dos aspectes, com ha afectat el tema pantalles, que potser no li donem prou valor, i aquesta moda que hi ha al darrere de les autolesions.
Sí, però primer deixa'm, Elisabet, parlar un moment de que som una espècie social, que no és un tema cultural, que no és un caprici. Que ser un ésser social significa tenir unes necessitats biològiques. La necessitat d'estar amb els altres és biològica. És realment alguna cosa que ens demana el cos i que si no la satisfem ens pot emmalaltir. Això està estudiat i vist des de ja fa anys. Per tant, ara és un moment en què torna a posar-se sobre la taula, no? I pel que dius de les autolesions, a veure, ja fa un temps que per les xarxes es veuen vídeos que provenen del Japó en què es convida a l'autolesió i s'ensenya com fer-ho. I això va començar que algú ho seguia i després ja hi ha vídeos dels nostres joves aquí que també fan els vídeos, es graven mentre s'estan autolesionant i després, perdó, hi ha com una competició a veure qui es lesiona d'una manera més brutal, no? I qui em porta més, com fetxandejant de jo em porto més que tu, no? Això d'entrada no es veia com un problema de salut mental, sinó que era una manera de satisfer la necessitat grupal, eh? Jo formo part dels que, i que es veia com una moda passatgera que començaria i acabaria, com durant un temps fa uns anys es veien joves amb imperdibles posats a la cara o posats a les celles. I després això va passar, no? Però era una necessitat de pertànyer a la tribu, no? A la teva tribu. En aquests moments que la cosa està agreujant, perquè això ja no és una moda, sinó que és una resposta, i jo tinc la hipòtesi, no jo sola, sinó que altres persones tenen la hipòtesi, que és una resposta a aquesta necessitat frustrada de relació, aquesta solitud, aquest no poder estar amb els altres, no poder tenir contacte ni visual, ni corporal, ni de proximitat. Això causa dolor i el cervell no distingeix entre dolor psicològic, emocional i dolor físic. I davant del dolor físic donem unes respostes. Per què? Perquè ens hi va la supervivència. Quan sentim dolor, els primers segons dediquem tota l'atenció perquè ens interessa tenir una resposta i una sensibilitat màxima per facilitar l'alerta màxima. Però què passa? Que quan aquest dolor és persistent i no es troba una sortida per superar-lo, es busquen altres mitjans que siguin analgèsics. Que siguin analgèsics que creïn endorfines. I aquesta és possiblement, és una hipòtesi molt possible, de que sigui la causa de les autolesions actuals, que no són seguint la moda, sinó que és jo em proporciono un analgèsic i aquest analgèsic et fa sentir millor en el moment en què ho fas. Per què? Perquè es creen endorfines. És una resposta que se'n diu conducta emmascarada perquè no es fa conscientment. És sota el nivell de la consciència que es fa aquesta defensa davant del dolor, buscant l'analgèsia, buscant no patir tant. I respecte a les pantalles, em preguntaves per les pantalles, oi?
Sí.
A veure, les pantalles, jo considero que s'hi dona poca importància, però que darrerament s'hi està donant la importància des de que s'hi estan enganxant les criatures, no? S'hi enganxen i acaben tenint una addicció, de tal manera que quan no poden satisfer aquesta necessitat de tenir les pantalles entre mans i d'estar-hi jugant i d'estar connectant amb els altres a través de les pantalles, doncs pateixen tant com quan l'addicció és amb alguna substància. Doncs, ara sí, davant d'aquestes addiccions, s'està posant fil a l'agulla i s'estan incorporant dins del sistema psicològic atendre-ho, no? El que passa és que no s'hi dona tanta importància, una importància mínima i amb la qual jo veig que és essencial i per mi és un cavall de batalla per sensibilitzar les persones de que és important el temps que es dedica a les pantalles, però també el contingut. Que el contingut sigui jugar amb jocs violents o ultra, fins i tot ultraviolents, donant hores i hores i hores a jocs violents, això a la força ha d'afectar en els cervells que estan en formació. I bueno, hi ha estudis que demostren que afecta a zones del cervell relacionades amb l'ansietat i amb l'agressivitat i que deixa patrons d'agressivitat. Per tant, crec que aquest tema, jo quan algunes vegades el trec amb personal psicològic i mèdic, bueno, no ho rebutgen, però diuen que està per estudiar. Jo crec que en aquests moments hi ha molta afectació en els cervells juvenils per causa d'aquesta dedicació a situacions de violència i ultraviolència en la qual hi participen directament, que no és només mirar, sinó que és participar.
Diu l'Anna Carpena que hem de dotar les criatures de capacitat de regulació emocional i de mirar endavant amb esperança, que crea dopamina i que pot ajudar a sortir del forat, ajudar-los a crear un projecte vital, donar coixí també a les famílies. N'hi ha que acompanyen i d'altres envaeixen, sobreprotegeixen i no donen autonomia. Avui a l'Ofici d'Educar, balanç de la salut mental infantil i juvenil en temps de suplement a Catalunya Ràdio.
El dia que vam començar a anar sense mascareta vaig sentir molta vergonya i angúnia. I justament al moment de treure amb la mascareta va ser com un canvi radical, perquè feia més d'un any que no anàvem sense mascareta. Estava acostumat a anar amb una part de la cara tapada.
En només 2 mesos s'han notificat 183 denúncies per assetjament entre companys de classe. Departament d'Educació.
Avui a Catalunya Ràdio, l'Ofici d'Educa, hem parlat ja amb el Joaquim Puntí, psicòleg clínic, l'Anna Carpena, especialista en educació emocional, la Lara Terrada, psicòloga, i ara amb la Milo Salgueda, psicòloga clínica i psicoterapeuta. La Milo Salgueda, davant de l'augment de casos, diu que en lloc d'alarmar-nos, el que hem de fer és posar-nos a treballar per revertir-ho. Calen recursos, però que no n'hi ha prou. S'ha de posar èmfasi en la prevenció, com ens deia la Lara, per part de pares i educadors. Fer molta escolta, regular i acompanyar, i estar alerta amb els diagnòstics, perquè els joves s'hi poden identificar i utilitzar-los. Alerta, Milos, des de la teva pràctica professional, quina és la situació? Em s'ha dit moltes coses, avui ja.
Sí, bueno, mira, per no repetir, perquè per ampliar una mica, hi ha un grup d'edat que sí que m'ha preocupat bastant i me l'he trobat amb freqüència, que és els d'universitaris de primer curs de carrera, que han estat sense poder tenir presencialitat, i com això, doncs, alguns nanos molt brillants realment no han pogut continuar els seus estudis, i com els ha afectat aquesta situació en què clarament demanen ajuda per una desmotivació, una ansietat, i veus tan clarament, no?, que és aquest dèficit de socialització que ha estat com... Que, bueno, que darrerament sí que és cert que amb aquesta obertura jo vaig veient com una certa mirada d'esperança, La meva visió a vegades és, o sigui, no és del tot objectiva, perquè clar, soc un servei privat i m'arriba com m'arriba, i així com gener, febrer va haver-hi com un, no?, com casos molt greus, molt en aquest moment, doncs, també he de dir que en els serveis privats estem bastant col·lapsats, Vull dir que no és només a la pública, que en els privats estem ja donant espera, el qual fa pensar, i a mi em fa com replantejar una mica, doncs, tota aquesta part de com ho fem, no?, com a societat, què està passant amb tanta psicopatologia, i sobretot elements de com... De que ens hem de tornar un cop més, no?, a pensar com acompanyem la regulació emocional, com els adults també, amb totes aquestes problemàtiques, com ens situem, no? Perquè, per exemple, ara l'Anna, clar, deia aquest tema de les pantalles, que sí que és cert, però jo, per altra banda, també veig molts conflictes que tenen a veure amb l'espant que tenen els pares de l'ús que estan fent de les pantalles. I aleshores el que crec que hem d'intentar sempre mirar a la persona, mirar el vincle que podem fer amb el nostre fill, l'acompanyament, i des d'aquesta escolta l'evitar jutjar abans de conèixer, no? Perquè també és veritat que jo també trobo nanos que, és cert, no tenien altres elements de regulació, i l'únic element de regulació emocional que tenien potser era el connectar-se a la pantalla, i evidentment aquí hem d'anar sent molt curosos i acompanyar, intentar entendre i ajudar-los a que vagin creixent i es vagin cuidant ells mateixos, no? I aquí és on el tema dels estils parentals, que també hi ha sortit diverses vegades, no? Aquesta idea de emocionalment ni contagiar-se massa ni negar l'emoció, sinó de poder estar-hi d'una manera serena i de poder sostenir també les emocions desagradables, no?
Tu em vas fer arribar ara uns estils parentals que són aplicats als trastorns alimentaris, però que es poden aplicar en general, que parles d'estils medusa, estrus, cangur, rinoceront, San Bernardo i dofí. Sí, a veure, bueno, situa'ns això... una mica.
Això vaig extreure d'un llibre que parla sobre els trastorns alimentaris, que és veritat que en les situacions de trastorns la reacció dels pares són molt importants. De fet, jo ara m'estic trobant que moltes vegades, en funció de com els pares poden acompanyar aquests trastorns, hi ha una evolució molt positiva o no. I em semblava molt gràfic aquest tema dels animals, perquè és que és molt... Penso que també ajuda, no?, a identificar-nos, i separen una mica com acompanyem les emocions, si ho fem des d'una mirada de que ens si el nostre fill està angoixat, nosaltres també ens angoixem, quin efecte té això amb ell, no? S'amplifica, i aquest seria com un estil medusa, no? O els pares que neguen que el fill està angoixat, però no fan estrus, fan veure que no passa res, i proposaven, doncs, aquest model més de la imatge del gos San Bernardo, no? Que és com una imatge tranquil·la, serena, que acompanya, que acull, que malgrat que tu estiguis amb ansietat o estiguis com estiguis, jo estic allà per sostenir-te, no? Això per una banda. I per l'altra banda també és el com treballem l'autonomia, no? L'autonomia en el sentit de que com ens col·loquem, sobretot a l'adolescència, ni en una posició excessivament sobreprotectora ni excessivament directiva, no? Que sobreprotectora posaven el cangur, i directiva, doncs, el rinoceront, no? Directiva i amb l'amenaça i tot això. I, en canvi, com ajudaria una mirada més de dofí, no? Que anem com al darrere, intel·ligent, escoltant i fent petites modificacions, però deixant que sigui el noi el que lideri el seu procés d'autonomia, no? Perquè al final, també amb el tema dels trastorns, el que també veig que està passant i també m'agradaria posar-ho sobre la taula és que els nois no s'identifiquin amb el trastorn, no? O sigui, m'he trobat, no? Alguna noia o noia que és, bueno, jo perquè com que tinc ansietat, i llavors allò acaba sent com si tinguéssim una cosa col·locada dins, quan en realitat els trastorns no deixen de ser respostes que dona l'organisme per poder aprendre, per gestionar algo que no sabem com gestionar-ho. I llavors ho hem de poder plantejar com que el moment del trastorn és un moment de crisi i de què ens està informant de la nostra vida, quines habilitats ha d'aprendre aquell noi o noia, i poder-ho transmetre una mica en aquesta direcció per evitar també el que deia el Joaquim, no? de que el tema de la psicopatologia acabi sent com una identitat, que això no ens ajuda. Hem de fer la mirada de prevenció, de donar habilitats, bueno, d'escolta, de proximitat, de molta obertura, perquè han canviat moltes coses. Fixeu-vos, si mirem endarrere, des del setembre hi ha hagut tants moviments d'adaptar-se, tantes possibilitats de regular-se que s'ha fet el que s'ha pogut, i llavors ara hem d'obrir la mirada per poder-ho comprendre, i perquè sobretot els nois i noies se sentin acompanyats i que els volem entendre, que volem estar al seu costat, que no se sentin sols, que els volem, que estem allà per veure què ha passat i que no passa res també si hi ha un malestar, que són moments que formen part de la vida i que hem d'estar allà una mica per anar donant, no?, recursos i anar acompanyant.
Com abordar, Milo, situacions com, tu em deies, alumnes brillants que han deixat els estudis, alumnes joves que no es volen treure la mascareta o que no volen sortir de l'habitació, no? Com acompanyar aquestes situacions ara de bloqueig, clar?
Bueno, jo, d'entrada, s'ha d'escoltar. Moltes vegades, jo em trobo pares molt alarmats, que a vegades el que més... la funció que acabem fent és respectar aquell moment i deixar una mica fluir el temps i que a poc es vagin resituant, no? I vagin trobant el seu camí sense pressionar, no? Una mica el que deia abans, no? El tema Medusa, no? Que com que el meu fill estava malament, doncs jo també em poso més preocupat i això amplifica molt. I a vegades només el poder sostenir la situació i estar tranquils i donar-li temps i ajudar-los a comprendre que, bueno, que hi ha èpoques difícils i que necessiten el seu temps i anar donant recursos, no?
Dius, Milo, que hem de recuperar la confiança en el nostre valor d'educadors. Què vols dir?
Sí, això també, perquè això també, com està, és veritat que hi ha hagut aquest augment tan gran de psicopatologia, de vegades també ens trobem, no?, de que hi ha coses que potser són bàsiques en el sentit d'això, d'acompanyar, d'estar present, que es deleguen, no?, en el professional de la salut mental. Penso que no, que tots com a adults tenim molts recursos i hem de confiar també, no? Perquè la confiança en un mateix no deixa de ser també un missatge que transmetem als nostres fills d'acompanyament, i això és el que també els ajuda.
La vida no tornarà a ser mai com abans. Començàvem amb aquesta frase que havia dit un infant. Què en penseu, Anna Carpena, Milos?
Bé, jo crec que no tornarà a ser com abans, però ja passen moltes coses en el món i en la vida que és un punt i a part, i continua la vida amb altres aspectes, i que una vegada més hem d'acceptar el que hi ha i que saber que la vida ara serà, en alguns aspectes serà diferent, fins i tot en alguns aspectes serà més positiu per algunes persones i en d'altres no tant o gens, no? Hi ha moments diferents que ens marquen pauses i pautes diferents, i acceptar-ho i que la vida continua i que la podem positivar.
Doncs fins aquí avui aquest balanç de la salut mental infantil i juvenil, després de tot el que ens ha passat amb aquesta pandèmia. Gràcies, Lara Terrades, gràcies, Milo Salgueda, gràcies, Anna Carpena, i gràcies, Joaquim Puntí, que avui són els que ens han acompanyat per fer aquesta conversa. Moltíssimes gràcies, un petonàs.
Gràcies a vosaltres.
A vosaltres.
L'Ofici d'Educar, a Catalunya Ràdio, amb Elisabet Pedrosa.
Podeu escoltar tots els programes a Cat Ràdio, l'Ofici d'Educar. O bé, seguiu-nos al Facebook de l'Ofici d'Educar, o us baixeu al Telegram i busqueu l'Ofici d'Educar.
Llibres per somiar.
I els llibres per somiar d'avui, un en un pot de vidre de Débora Marcero, una història publicada per Astronave, que és la que ens ha portat avui el Jaume Centelles, els llibres per somiar. Què hi trobarem en aquest pot de vidre, Jaume?
Bé, aquest és un llibre per al cicle infantil. És un àlbum, que li diem àlbum il·lustrat, o àlbum, bonic, que a la portada veiem dos personatges, dos conills, però vestits de persones o de nens, i un d'ells és el protagonista, que es diu Liam, que li agrada col·leccionar, saps? És una cosa que als nens petits, o als grans, o a les persones grans, ens agrada molt, és col·leccionar de tot. I ell col·lecciona tota mena d'objectes, i els fica en pots de vidre. Té una pila de pots de vidre, se'n va al bosc i agafa fulles de la tardor, o se'n va al bosc i troba plomes d'ocells, o a la platja troba petxines. Col·lecciona tot. I un dia, bueno, perquè aquesta col·lecció, després aquests pots li serveixen a ell per recordar, mira el pot i veu el que hi ha allà dintre i recorda que bé que s'ho va passar en aquella passejada pel bosc o a la platja, etc. Però un dia el cel està com tenyit de color pastís de cirera, diu aquí, un roig potent, baixa amb la seva col·lecció de pots buits, se'n va allà a la cala, a la platja, i comença a emplenar d'aigua vermella del reflex del cel pots de vidre. I allà hi ha una nena que es diu Evelyn, i ell s'atansa i li regala un pot de vidre ple d'aquella llum, d'aquella claror. Doncs la Evelyn se'n va a casa seva i aquella nit el reflex la llum la magnetitza i tot queda bonic, bonic, bonic. I a partir d'allà comença una amistat. El Liam i la Evelyn cada dia surten a buscar objectes, però objectes intangibles, diu. Col·leccionaven coses difícils d'agafar, com ara l'arc de Sant Martí, o el so de l'oceà, o el vent que bufa just abans que caigui el primer floc de neu. Coses que potser et poden semblar impossibles, però de ficar un pot, però d'una manera o una altra ho aconseguien. Llavors, les següents planes va passant el temps, l'hivern, la primavera, la tardor, i van col·leccionant tot el que troben. Fins que arriba un moment que la Evelyn li diu: Liam, la meva família i jo marxem a viure a la ciutat. I aquest és el trencament, no? I és el moment que ella se'n va, però queda l'amistat. Saps aquest concepte que diem? Un amic, encara que faci setmanes o mesos o anys que no el veus, si és un amic de debò, sempre que el necessites, pum, allà estarà. I entre el Liam i l'Evelyn troben la manera de comunicar-se i d'enviar-se cosetes que els recorden l'un a l'altre. És bonic. Parla de separacions, però alhora de com ens mantenim les persones si hem tingut una amistat ferma, llarga o duradora, units. M'ha agradat molt. Les il·lustracions són diferents, són molt xules, i crec que per aquest estiu, per començar una petita col·lecció, pot ser un llibre inspirador. Col·leccionar coses tangibles o intangibles. No sé si tu ets col·leccionista o tens alguna col·lecció que es pugui explicar, però hi ha molta gent que col·lecciona petites coses.
I a partir d'aquesta història en un pot de vidre de la Débora Marcero és que fem avui la pregunta, que és, Jaume...
Sí, una, que diguin o que escriviu-nos una de les coses que col·lecciona en Liam o que col·leccionava en Liam, que és el protagonista d'aquest relat, aquest conill que guarda en pots de vidre tot d'objectes que es poden guardar i altres que són més difícils de guardar.
Respostes a l'oficideducar@ccma.cat. Teniu temps fins diumenge, i els guanyadors, la guanyadora del darrer concurs és la Laura, per insistència, persistència, sí, que aquesta vegada li ha tocat a ella.
Li ha tocat, sí.
Tu col·lecciones alguna cosa, Jaume?
Sí, he col·leccionat. Que es puguin explicar...
Mira, ui.
Punts de lectura, que és un clàssic. O també m'agrada molt guardar, o tinc molts llibres que li diuen de pestanyetes, pop-ups, saps? Aquests llibres de tal. I de petit sí, col·leccionava, o m'agradava molt fer àlbums de cromos, que és trobo que és una pràctica interessant, comprar els cromos i anar-los enganxant en el número.
En un pot de vidre, de Débora Marcero, la pregunta és: què col·lecciona el protagonista d'aquesta història? Respostes a l'oficideducar@ccma.cat, i col·lecciona petons nostres, vinga. Petons, vinga, com a
petons i abraçades, que no faltin.
Fins a la propera.
Ciao.
Vull aprendre a ser amo de les meves emocions.
I la setmana vinent a l'Ofici d'Educar, mètodes per aprendre a llegir i escriure. A quina edat s'ha d'aprendre a llegir i escriure? Com més aviat millor o cadascú al seu ritme? Acabem amb Orígens de Beatnik. Sigueu lúdics, positius i alegres. Petons i fins a la setmana vinent. Roger Escapa, fins aquí un Ofici d'Educar.
Fantàstic, com sempre. Gràcies, Elisabet. Una abraçada.
Trepitjo la sorra, és un tros de mi. Torna a casona com aquest beat. Vist, sapiguem que s'acaben els cicles. Aquesta nit torna al llit un addicte. Sé d'on vinc, tinc els peus a terra. La meva arrel em fa ric si no es trenca. Una vena per dins m'alimenta. Un anhel de florir amb la tormenta. Em reconnecto amb cada cop de tambor. En plena punta de la globalització. Fer servir la llengua, recordar la mare. Cendra per deixar abonada la llavor. Orígens per reconèixer el centre. S'obliden i més tard ja n'hi assenten. Ens unia algú més que les festes. Nits de rebel·lia i protestes. Crit de llibertat, cant d'alegria. No ens calen els mitjans, ens sobra amb l'empatia. A mida que em faig gran veig més important estar reconciliat amb flipa Andalucía. Infant adoctrinat en lliurar-se de doctrines i mentides que dominen el mercat. Vinc de l'origen fent cercles tancats. Des que fer servir la meva llengua és un pecat.
Sembra la meva casa, des de les pedres fins dalt dels arbres, de la terra, com de la mare, que brota sempre, com fa l'herba del
i la talla se mide en valores, perquè tot l'important ja ho portes. A sobre no cal equipatge, respira, gaudeix del paisatge, fes la línia vital més forta.
Sentència.